el segon partit torna a fer el mateix i li comença a sortir bé i les coses funcionen, doncs que faci aquest canvi. Jo això ho valoro, no només, escolta, em tanco amb una idea i jo jugo així i vagi bé o malament. Bueno,
pues sí, jo... que valores a Xavi tot el, que, el procés que ha tingut,
aspecte,
no?
Sí. I no sé si forçat o no, per les circumstàncies, que diguis, escolta, jo jugava així, ara, com que semblava que hi havia, que tothom deia, per què no juguen quatre al mig, i per què no sé què, no sé si és per això, va canviar i li està sortint perfecte.
Jo ho deia a l'inici, no sé si ja esteu d'acord, que a més, hi ha tres peces que no acabaven de comptar i que estaven discutides, no? Alba, que sí, que no, que era un fitxatge una mica estrany, que va ser una oportunitat de mercat, Rafinha, que no acabava d'explotar, i de cop i volta, quan se'ls necessita, no sé per què, no? Rafinha l'altre dia al camp del Betis gol i va fer-ho prou bé, avui ha tingut una primera part espessa però després s'ha reivindicat i de fet l'hem votat el millor del partit perquè ha estat molt decisiu a la segona part amb gol i assistència, no? Alba quan té minuts els està aprofitant i fent assistències i avui fins i tot ha obrit la llauna, aquest Kessié, no sé, que sembla que té més peu del que sembla, no? Per la seva aparença física.
Has de tenir present una cosa.
Tenir fons d'armari,
quan, quan hi ha una dinàmica positiva,
tot sembla més bons,
el que entra, no? El que entra ho fa bé. Si vas amb una dinàmica negativa, ho tenen clar. Ho tenen clar, però quan la dinàmica és positiva, que vas guanyant i tal i quan...
Però t'ho comparo al revés. Ferran Torres i Ansu Fati van entrant i no acaben de fer aquest clic, no?, que han pogut fer...
Bueno, ara fa temps que no entren.
Avui
han entrat. Sí, 10 minuts, no, sí, pots, sí. No es pot analitzar per 10 minuts ni de bon tros.
Però Alba, per exemple, Alba... Tots sabem, Alba, que aquesta profunditat que li dona, que arriba bé, arriba en el moment oportú, sempre dius, oi, està sol, i per què no el segueixen? I per què? Doncs sap, per experiència, porta molts anys fent això, ja amb l'etapa de Messi era continu, i ho sabien els laterals, s'esperaven, el tapaven, no sé què. I ara arriba, i després sap on te la tira, sap. Perquè hi ha molts laterals que arriben i la centren i, bueno, vale, sí, a vegades sí, aixequen el cap i veuen algú i no tenen precisió, però ell el va sap on, quan arriba i amb qui té que donar la pilota, ho veu claríssim.
Mira, em val l'exemple aquest, em val del que dia jo, que la primera part de tant en tant fer això, la jugada crec que és el segon gol, és Frenkie de Jong qui li tira bé el pas aquest picadet per dalt, que Jordi Alba li entra per l'esquena, li guanya i fa l'assistència de gol. Pues buscar passes d'aquests també. N'hi havia 5 igual, n'hi havia 5 defenses igual.
No, era el de Rafinha, no? El tercer, doncs. És.
No sé si el de Rafinha
o... El tercer. Que Alba li dona l'assistència a Rafinha, sí.
El segon, pues buscar eixe passe més vertical de tant en tant. No dic que tiren de pilota cada 2x3, però que no sigui tot taca, 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 sinó de tant en tant. Filtrar perquè te ho demane la gent d'alt fent aquests moviments. Que hi ha moltes vegades que fan els moviments i el jugador no el veu o creu que no és convenient i no fa l'assistència.
Per mi és una gran notícia que el Barça, a més, ja no necessiti de la millor versió avui de Pedri o de Lewandowski, no? Que eren dos jugadors que els necessitaves perquè funcionés. No? I avui no han estat dels millors, o no els posaries en els 5 millors del partit, potser, aquests dos jugadors que són transcendentals i que ho seguiran sent, no? Però tirar partits endavant sense la necessitat de tenir els teus millors jugadors allà al 100% és important també, Àngel, una lliga.
Sí, més important és encara guanyar quan no jugues bé. I li ha passat al Barça, ha tingut alguns partits, al camp del Girona, patint contra el Getafe, sense fer bon futbol, guanyar. Això és molt important.
I portaria zero. Ah,
sí, sí, no, per això...
És que els números són... És que, si ara brutal. Només mires els números, te'n vas a casa a dormir i dius, bueno, val més que dormim, que el Madrid que no jugui més.
Que li donin el títol, ja.
Que li donin el títol. Sí, home, és que són 7 gols.
En 20 jornades.
Ahir sí que et dona seguretat a l'equip. Jo crec que aquests 3 Koundé
Christensen
i els altres dos centrals, Araujo. Jo crec que Araujo i Christensen. Per mi jo crec que... Mira, en el que... I estava enamorat d'ell quan estava al Sevilla. En el que més em fa així és Koundé.
Sí?
Que crec que la pot pifiar en qualsevol moment, el que més és Koundé, sí. Fixa't tu.
Sí, però...
Jo estava encantat, quan estava al Sevilla, diia, un tros de central...
Oh, mal.
Però transmet seguretat i després no. Ha tornat a fer una assistència a Rafinha, perquè un dels gols del Barça, el sí, que marca, bueno, Gavi, és Koundé-Rafinha.
Perfecte,
eh?
Però a mi el que em dona és seguretat defensiva, que ja sé que diuen, no, que és tot l'equip el que ha de treballar i tal i igual, però si els que tens al darrere, a més són bons centrals, t'has molt guanyat.
Sí, queda bé la Joana, aquests tres de darrere, no?
A veure, la veritat és que la consistència de darrere és indiscutible, jo crec que ho estan fent molt bé. I això que dèiem dels reserves que surten, com deia el Vigil, la dinàmica ajuda moltíssim. També és veritat que un Kessier amb un equip com el Sevilla avui, tan a darrere, li facilita molt les coses, perquè ha de tenir menys... Vull dir, pot assumir més riscos, vull dir, no està tan pendent, i de fet l'assistència que ha fet és curiós, perquè s'ha trobat com de pivot, com d'un pivot de futbol sala, ja, al bord de l'àrea, i l'ha posat molt bé. Ara l'ha posat molt bé, però la intensitat dels defenses, no? El trepitgi, que miri, que mitgiri i
cos,
faci...
No?
Però, a veure, la veritat és que ara...
No pots controlar-ho, tot, els defenses, perquè estan pendents si la toquen enrere, clar, perquè vingui
un... No, el que té darrere, l'únic, precisament ha d'intentar que la tiri enrere, no pas que faci un passe interior. Sí. Però, bueno, a mi el que realment, sense fer soroll, bueno, ara ja ho diem cada dia, per tant, si ja comença a fer soroll, és Christensen. Trobo que dona una solvència i una tranquil·litat enorme, sense pilota i amb la pilota també, que no ho sembla, però és un jugador que és capaç de filtrar pilotes als mitjos, no es complica, si ha de superar un rival allò perquè el té pressionat fent així una mena de dribbling així, allò, el fa, jo crec que és un jugador que sap fer moltes coses i quasi totes les fa molt bé.
Que no se'n constipi.
No, perquè el que ha quedat una mica... Bueno, una mica no, bastant tocat és l'Eric.
L'Eric,
sí. Que no... Bueno, i perquè Piqué va marxar. Perquè veient el panorama...
Per això va marxar. Perquè veient el panorama sabia que no jugaria. No, però ara pensant ja en l'eliminatòria amb el United, que no s'encostipin aquests tres, Koundé, Araujo i Christensen, perquè en una eliminatòria anada i tornada amb un equip potent com el United, que està... O sigui, si parlàvem de dinàmiques, el United està ara mateix a 3 punts ja del
City. La mateixa que el Liverpool amb el Madrid, no? Sí. La mateixa dinàmica,
cap,
no?
Cap dels dos està partint el coet, sí, tens
no
raó.
No sé qui està pitjor.
Exacte, sí, però el Liverpool és espectacular, mare de Déu.
Mira, avui, mirant la jornada de Lliga, és molt bèstia, eh? Dels 6 primers només ha guanyat el Barça, en aquesta jornada. Ha perdut el Madrid... Ha perdut la Reial Societat a casa amb el Valladolid. Va empatar l'Atlético ahir a casa amb el Getafe. Ha perdut el Villarreal, també.
Amb l'Elx.
Un hat-trick de Pere Milla. I ha perdut el Betis, que és el 6è, a casa amb el Celta 2-4. Per tant,
sí, a més,
han guanyat tots els de baix.
Sí, però a més contra equips de molt a baix.
Sí, sí.
Elx, Valladolid, Getafe, l'Atlético de Madrid.
Getafe ha puntuat, també, sí, sí. No, és que la zona baixa també ara s'apreta.
El Celta.
Espanyol, Sevilla, València, compte, que esteu fregant el descens.
Que el Valladolid, li ha plantat cara bé, a la Real. Sí, que ha tingut sort, l'Ot, ha tingut aquella del pal.
En l'Arina, aquest remat en l'ombro.
Sí, però sí, també va,
remata en l'ombro i fa gol.
Sí, però també... Però, escolta, si remata amb el cap no el fa.
Però
remata amb l'ombro i li ha fet una vaselina al porter.
En primera instància, quan ho veus en directe ràpid, dius, joder, quin golarro.
Sí.
I després, quan veus la repetició, dius...
Això passa molt, eh? Això passa molt,
eh? Ha tancat els ulls i ha fotut una rematada amb l'espatlla.
Però l'altre dia aquest va marcar un gol amb el peu... que sí, es va tirar, sí, que va fotre un golaç de por. Clar, aquí el problema és que ara hi ha moltes càmeres i veuen amb què remates. A la nostra època no sabien, deien...
Les repeticions a càmera lenta fan molt mal.
Que bo érem abans, perquè remata... deien,
sempre
no
rematava
veien,
bé, sempre rematava bé.
No hi havia càmeres, no? Vinga, 12:10, fem una pausa i ara parlem una mica de la lesió de Busquets i comencem a mirar cap al calendari més immediat del Barça. Diumenge que ve al camp del Villarreal i després ja arriba l'anada contra el Manchester United.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Culé, Sergio Busquets té un missatge per tu.
Tu no ets el Barça, tu ets el Barça. I per això l'equip et necessita tant com a mi.
Tu ets el Barça i per això ets imprescindible al camp. Compra les teves entrades a fcbarcelona.cat.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Amb Aleix Pariser. Weep for yourself, my man, you'll never
be what is in your heart. Compartint taula en aquest diumenge amb l'Àngel Pichalón, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana, comentant el que ha estat aquesta jornada de Lliga, que per cert es completarà demà a les 9 de la nit amb un Rayo Vallecano a Almeria. La resta de partits ja s'han jugat i al Barça li ha sortit una jornada rodona. Després de golejar 3-0 al Sevilla, escapant-se del Madrid a 8 punts, de la Reial ja és a 14 i de l'Atlético a 18.
Si guanya el Rayo, es posa cinquè.
Si guanya el Rayo, es posa cinquè. Sí.
Per davant del Villarreal, del Betis i...
A 3 de la Champions, sí, sí. Si guanya el Rayo. Sí, sí. Increïble. Del partit d'avui, no sé si voleu comentar alguna cosa més, si no anem a Busquets. Pel que sabem a RAC1, ja ha explicat la Marta Ramon abans durant la transmissió, unes dues setmanes per les 15. La imatge és molt lletja, no? Perquè se li queda clavat al peu, se li torça. Això que ho està futbolistes, Solsona, Vilajoana, Pichi, que aquests esquinços en dues setmanes sí pot estar bé, que depèn del dolor, de què?
Depèn del grau, que sigui,
sí. No? Però es pot córrer, es pot fer de tot?
A veure, crec que és molt interessant el fet que surti caminant. Perquè si en ocasions si és greu, no pots apoyar el peu, pràcticament.
Normalment amb els turmells hi havia dos tipus de jugadors, els que tenien els lligaments laxes sí. I els que no. Llavors, normalment era menys greu amb els que tenien laxes, no? Se'ls hi passava més aviat i estaven... es recuperava més fàcil. No ho sé, la veritat, els turmells del Busquets, no sé com són, però dos setmanes, tres, per no tenir dolor, segur. Ara, és veritat que si està més o menys recuperat i és un tema simplement de dolor, es pot infiltrar. No, a vegades, per evitar aquest
dolor. Però si t'infiltres, notes bé, pots córrer bé, sí, tens el mateix tacte en el peu, sí.
Mentre et duri l'anestèsia, sí.
Exacte.
Però no se t'adorm, vull dir.
No,
quan arribes a casa, torna a fer mal.
Això sí. Torna a fer mal.
Després torna a fer mal, però és veritat que si és un tema de dolor, en certs moviments, o al xutar, o a l'impactar, segons que entenc que és un esguins del lateral extern, entenc jo, no? Es tocava sí, l'extern, no?
Sí,
se li torça així, sí.
L'extern.
Sí, per fora, sí, se li ha torçat.
Bueno, això ho dirà el metge en funció del grau. Hi ha jugadors que, encara que tinguin una mica de dolor, ben amb una vena ben venats i tal... Doncs,
els famosos tapes.
Sí, això, bueno...
No hi havia un entrenador que et fotia grapes a la cuixa perquè t'oblies del dolor que es feia al turnell.
Ah, sí? Això es feien?
Hi havia un que deia que posava grapes quan tenia...
perquè tinguessis el cervell...
Però es concentrés en una altra zona del cos que no posa el turnell.
Et fotia un cop allà a la ronyonada i deia, ara ja fixa't en aquest dolor.
No, però queda quan? Queden 10 dies, no? Pel partit del Manchester.
Avui, ara mateix, ja és dilluns 6, perquè hem passat les 12 de la nit, és el 16. Avui queden 10 dies, perquè és el 16 l'anada al Camp Nou. I el 23 la tornada.
10 dies és...
10 dies i 17 la tornada.
Jo crec que és... si ha hagut de sortir del camp...
Si ha sortit.
Bueno, evidentment ha sortit, però vull dir que sí. Si ha hagut perquè ha dit és que no puc... Són més de 10 dies, segur.
Val, però 17 per la tornada sí que t'arribaria al Trafford, justet, potser.
Just. Pensa que al final estàs... Potser d'aquí 17 dies no té dolor, però no haurà entrenat... No començarà a entrenar a partir del dia 10. És a dir, començarà a entrenar, si és que va tot molt bé, a partir del dia 14, jo, 2-3 dies abans, com a molt.
Val. Posem-nos en l'escenari que no pot jugar a la nada, que això és el que tot indica. Sí. Farem la fórmula aquesta? Repetiríeu la fórmula de Kessié al mig del camp?
Nosaltres no repetirem res, repetirà Xavi.
Val, però tu què faries? Tu de què series més partidari?
No,
sí,
repetirà, home, i tant.
Amb Rafinha, Dembélé a dalt i els quatre mitjos.
No, Rafinha i Lewandowski.
Perdó, Rafinha i Lewandowski a dalt, perdona. Rafinha per Dembélé, volia dir?
Sí, sí.
Jo crec que sí.
Sí, sí. Si no, que si no li dona... No li dona... molts minuts a Ferran Torres, no li dona a Ansu Fati, no tens a Dembélé, l'alternativa que et queda dintre d'aquests quatre, si no hi ha Busquets, és posar Kessié. A no ser que faci un doble lateral. Un doble lateral.
No, bueno, és que t'anava a dir que no et posi a Valde lateral. I Alba en els dos.
Clar. Ja podia posar un doble lateral.
Valde, de fet, l'ha fet jugar diverses vegades.
Podria fer-ho, això.
I Valde pot venir també per l'interior, el passadís l'agafa bé, seria també una alternativa. Valde és molt ràpid, Manchester United té jugadors ràpids, que no aposti més per
la velocitat,
que no...
S'ha d'esperar quan quedin 3 o 4 dies i ja anirem intuint què és el que pot fer.
Farem una trucada.
Farem una trucada i això... No, però no es pot descartar, eh? Vull dir, tenint en compte que hi ha una sèrie de jugadors, torno a repetir, Ferran Torres, Ansu Fati, Dembélé no hi serà...
Però igual et diríem, si jugaran el primer partit a Manchester, més que jugant el primer partit aquí. Jugant el primer partit aquí,
igual
manté, vol tenir més control i
manté, la,
i manté aquests quatre no, que, centrecampistes.
El United està bé, no? No sé si l'heu vist últimament, sí, però sí, està sí, molt sí, fi, sí. Vull dir, ara estava comptant, sí. Són bueno, 9 victòries i només la derrota amb l'Arsenal des del 2023.
Va ser notícia aquest cap de setmana que van expulsar a Casemiro.
Sí, per agafar del coll
sense
un rival.
Sense fer res, Que vagi en justícia. No.
Sí, però tot i això va guanyar.
Li ha passat sempre el Casemiro. Sempre ha tingut una mala sort amb això de les targetes.
Diu, a la Lliga Espanyola no m'haguessin expulsat.
Bueno, clar, és el que té portar tants anys, no? Amb aquesta impunitat, clar. Ell segueix fent el mateix que ha fet sempre.
Què t'has semblat el United del poc has vist, Àngel?
Té un equip que està molt bé. Rashford està en un moment... Bueno, va tenir molts problemes i ara està en una altra vegada en un moment... boníssim. Té Bruno Fernández, que és un tros de pelotero.
L'Antoni, que no tindrà... Ajax, no?
L'Antoni és Rafinha.
Sí? Sí,
sí, és perfil...
És Guadiana, eh? Apareix i desapareix.
Sí, sí. De fer moltes xorrades.
Banda dreta, però se'n va allà
dins.
Què, és Casemiro fred, un doble pivot?
Molt més perillós Rashford que no Antoni.
Vale.
El que passa és que està jugant amb el... Westhor aquest, el neerlandès aquest que Huergos, van fitxar, Huergos, que me dix
Huergos, no, el me dix allà,
dos metres
el de l'andap allà a Bobo, que sí, li va dir
sí,
Messi,
sí, pues sí, me dix dos metres ara el va col·locar de titular aquest partit i sí, juguen a la baixa d'Eriksen i està jugant fred ahí. Casemiro fred
i al darrere hi ha Varane, que ja el coneixem bé, Lisandro, no? Campió del món argentí,
Lisandro, això a l'esquerra, i està el Bissaka a la dreta, però si s'ha recuperat Dalot, que crec que s'ha recuperat, si juga algun partit abans, sí, probablement el col·loque de titular.
Dalot, han fitxat a Sabitzer, del Bayern de Munic, també, sí, gran jugador.
Aquesta era l'altra opció que diuen, Fred o Sabitzer, també. Però jo crec que jugarà Fred, perquè està més adaptat a l'equip.
Ja, ja. Però més enllà dels noms, vull dir que ja se'ls veu que juguen de memòria també, no? Que saben a què juguen, que ha aconseguit Ten Hag donar-los alguna cosa diferent, no?
Clar, amb temps, perquè quan va començar...
Sí, semblava que...
Semblava que, no, duraria poquet, bueno, sí, però...
Jo crec que la clau ha sigut Cristiano
Ronaldo. No, això ha sigut una...
El condicionava, és com tot, jo crec que ja condicionava moltíssim.
I l'entrada que va... I després també, Casemiro al principi acabava d'arribar, no tal, però després ja també s'ha fet, i la marxa de Cristiano evidentment que condicionava, primer perquè ja Cristiano, però és que passa a tothom, l'edat no perdona, passa per tothom.
Però s'ha imposat, Dani, s'ha imposat
quan el tenia el central
mundialista en Anglaterra, titular indiscutible a la banqueta.
Maguire.
A la banqueta.
Bueno, sí,
però... El Haydon Sancho, que era la figureta, a la banqueta. Sí. Vull dir que no,
però que Ronaldo posava. Sí. I anava posant.
Sí,
sí, però veient, ja el posava i no el posava. Sí. I ja quan vaig tenir el problema... Sí, li va fer un favor a l'entrenador.
I tant.
Ara mateix està molt més igualada aquesta eliminatòria del que podria haver estat fa uns mesos, quan va haver-hi el sorteig. Potser deies, hòstia, aquest United, potser el Barça el passarà. I ara els dos equips jo crec que arriben allò que no sabries què dir, no? El Barça està molt bé, però ells també estan jugant realment molt bé a futbol.
Serà una bona pedra de toc, com es diu.
Ara estava mirant el calendari, clar, el Barça és diumenge va al camp del Villarreal, rep el United, rep el Cádiz i va al Trafford. Vull dir que ara són quatre partits, allò...
Dos setmanes.
Villarreal fora, Cádiz a casa i pel mig United, United.
Ara mira el de l'United, contra qui juga. Clar.
Ara te'n miro.
Que la millor juga contra l'Arsenal, el City i...
No, el United, mira, rep el Leeds a Old Trafford.
És el Cádiz.
Sí.
No, el Cádiz és pitjor que el Leeds.
No, però rep el Leeds...
A la classificació.
No, perdona, perdona.
No.
Rep el Leeds a Old Trafford... No, però rep el Leeds a Old Trafford aquest dimarts. Perquè deuen avançar algun enfrontament.
Va dir setè,
però és Lliga.
És Lliga, Premier. El dia 8... No, dimecres, perdó. El dia 8 és dimecres. El dimecres rep el Leeds a Old Trafford. I després, al cap de setmana, juga al camp del Leeds. A la Premier, també.
De Lliga.
De Lliga, o sigui, juguen a casa i a fora amb el Leeds a la Lliga. No sé per què, juguen dos partits seguits. Hauria d'estar pendent d'alguna cosa o del deuen avançar d'alguna cosa, aquest partit. I després venen al Camp Nou i pel mig reben el Leicester, a Old Trafford, també.
No, l'eliminatòria és veritat.
Té més desgast, doncs, perquè el Barça té setmana neta i ells, en canvi, a United ha de jugar amb el Leeds dues vegades, dimecres i dissabte.
És curiós perquè quan es fan el sorteig, les valoracions que fem tots plegats, i aquest, l'altre...
Ens hauríem d'esperar 4 dies abans, sempre, per si
cas. I al final sempre acabem... Bueno, a veure com arribaran els equips d'aquí 2 mesos i tal. I ara es troba que el Barça està en un gran moment i que el Manchester també està en gran moment. És una eliminatòria Champions, aquesta.
Sí, mira, és de la jornada 8, el United Leeds d'aquest dimecres.
Sí, sí.
Vull dir que ha donat la casualitat que el juguen ara aquest dimecres, que tenen setmana lliure, i després al cap de setmana Leeds United, que és el que toca de la jornada del cap de setmana, dues vegades contra el Leeds. 12:21, bé, això serà el que arribarà d'aquí a 10 dies. Abans, però, el Barça, insistim, diumenge ha d'anar al camp del Villarreal, també a les 9 de la nit. Partit complicat, eh?
No,
a Madrid hi va perdre fa uns dies. El Villarreal ve de perdre.
Però Madrid com està? I el Villarreal...
Dos cares del Villarreal, eh?
Sí, però a més, quan tens el cap... Ai, que bé el United.
Vull dir que banya bé l'arribada de... A veure, arriba un entrenador quan l'altre marxa, no el fan fora. L'equip no anava malament.
A l'Unai.
Emery se'n va, a l'Aston Villa, sí.
No anava malament l'equip i va començar malament. Bueno, fins i tot banya bé Cris d'aquí, que vete ja, tant. Però després del Mundial va coincidir més o menys amb el partit contra el València... Va guanyar el València ajustadet i després va guanyar el Madrid. I ja semblava que Villarreal ja tornava a ser... I ara ha perdut dos partits a casa.
Sí, contra el Rayo. Va perdre contra el Rayo.
Va perdre contra el Rayo i ha perdut el camp de l'Elche. No hi ha guanyat a ningú.
I el Madrid li va aixecar un 2-0 a la Copa, que també es veien ja a quarts de final fa poc.
Està... depèn de pot agafar el dia de Quique i fer un disbarat, però la lògica diu que si el Barça està bé
pot Quique, seguir ampliant, no?
Quique no canviarà la seva manera d'afrontar els partits. Ell pot modificar alguna coseta petita, però ell no canvia mai, eh?
No. I el Madrid no està bé, també ho dèiem això abans. Ha tornat a punxar avui al camp del Mallorca, afegint encara més lesionats. Courtois, que és dubte ja pel Mundial de Clubs, perquè el Madrid aquest dimecres juga a les semis del Mundial de Clubs, i si passa a la final, dissabte juga a la final del Mundial de Clubs. I la jornada de Lliga del Madrid, que és un Madrid-Elx, al Bernabéu, s'ajorna fins d'aquí a 10 dies, perquè el Madrid està al Marroc jugant al Mundial de Clubs. Per tant, el Barça pot guanyar a l'Estadi de la Ceràmica i situar-se a més 11 durant uns dies, fins que el Madrid no recuperi aquest partit contra l'Elx, que visualment ja seran més 11, encara que el Madrid tingui un partit pendent. Bé, està seguint el Mallorca 1, Madrid 0 d'aquest migdia, el Damià López. Hola, Dami, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix. Derrota molt compromesa del Madrid, 1-0 al camp del Mallorca. El Madrid avui recuperava Àlava, que no ha estat titular, tampoc Kroos ni Modric, i 5 baixes, Benzema, Militao, Lucas Vázquez, Mendy, Hazard. I a sobre ha perdut Courtois, que durant l'escalfament s'ha lesionat xutant una pilota. Ha notat una punxada a l'adductor i no ha pogut jugar. Demà li faran proves al porter belga i ara mateix és dubte pel Mundial de Clubs. Mal partit del Madrid, un partit que ha estat el que s'esperava, un Mallorca ben posicionat al darrere, amb ajudes constants, línia de 5, implicació de tots els futbolistes, cedint el domini al Madrid, que ha tingut tota la possessió, però que no ha generat pràcticament perill. Un partit molt tens també, amb moltes interrupcions i amb un jugador en el focus de tothom. Vinícius, un dia més descentrat durant tot el partit, protestant moltes accions i encarant-se amb els rivals, amb l'àrbitre i fins i tot amb el públic mallorquinista. Vinícius ha vist targeta groga per protestar abans del descans. Ha marxat pel túnel de vestidors assenyalant Hernández Hernández, que podria perfectament haver-lo expulsat en aquell moment, i fent-se un petó a l'escut mentre mirava la graderia. Després, Raillo, el central del Mallorca, li ha tornat el gest. Ja clarament es veu com Vinícius és l'objectiu de tots els rivals de la Lliga. El brasiler té un problema que ha de treballar internament de manera urgent, perquè si no tots els partits seran un infern per ell. Al final del partit, Nacho demanava que rebaixi el to al voltant de Vinícius.
Creo que se está creando un ambiente con el tema de Vinícius que no favorece a nadie, ni a Vinícius, ni al fútbol, ni al público, que al final, sin saber, pues se meten con el chaval. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es disfrutar del fútbol, que es un deporte muy bonito, y dejar polémicas a un lado y tonterías a un lado.
Y Carlo Ancelotti deia que Vinícius no té la culpa del que li està passant.
Yo creo que todo lo que pasa y que ha pasado y que está pasando no es culpa de Vinícius. Está Vinícius, la única cosa que quiere hacer es jugar al fútbol. Después hay un ambiente que provoca, rivales que apretan, que provocan, que le hacen falta. Esto es lo que pasa. Yo creo que tiene que cambiar el focus, porque todos piensan que es culpa de Vinícius. Yo creo que tenemos que mirar al partido de hoy, lo que ha pasado con él.
El tècnic madridista diu que lluitaran la Lliga fins al final.
Volveremos a pelear la Liga hasta el final, porque aquí no se ha acabado todavía, porque faltan muchos partidos. Todos los partidos puede pasar lo que ha pasado a nosotros hoy.
El Madrid jugarà dimecres a les 8 la semifinal del Mundial de Clubs contra l'Al-Ahli egipci. Serà la segona semifinal. Abans, dimarts, el Flamengo s'enfrontarà a l'Al-Hilal. Pendents de Courtois, de Benzema, de Militao. Molts problemes pel Madrid, que arribarà a Marroc més pressionat que mai per endur-se aquest Mundial de Clubs.
Sí senyor. Té moltíssima pressió el Madrid ara, no?, per intentar capgirar aquesta dinàmica, començant per aquest títol del Mundial de Clubs. El seu gran rival, a priori, el Flamengo. Veurem si superen l'Al-Ahli a les semifinals. No sé si voleu començar pel cas Vinícius, perquè ja comença a ser preocupant. N'hem parlat aquí en alguna tertúlia, no, Àngel? I és veritat que ja ho hem comentat.
Sí, a veure...
Però deixa'm dir una cosa només. Que li fan moltes faltes és evident, però si realment vol jugar a futbol, com diu el seu entrenador a cada roda de premsa, i com diu Nacho, i és una gran víctima de les provocacions dels rivals, que ho demostri, que no faci gestos, que es dediqui a jugar a futbol, i després ens el creurem i direm: ei, com estan perseguint a Vinícius? És que no pot ser. Però és que jo crec que provoquen a Lewandowski, provocaven a Messi, provoquen a Ansu Fati, provoquen a tothom. Si tu entres i fots gestos i t'assenyales l'escut, pues per mi no té justificació després que li demani: no, és que lo están persiguiendo, no? Escolta'm, vull dir... I faltes se n'han fet tota la vida al món del futbol, Àngel, no? Vull dir, ha de conviure amb això el jugador, és un jugador que busca la falta.
Jo sóc dels que creu que s'ha de protegir el jugador creador.
D'acord, amb això també.
Però tu has de posar de la teva part. Tu has de posar de la teva part. O sigui, no pot ser que tots li comencin a tenir mania a Vinícius sense que Vinícius hagi fet res. Algo haurà fet, i clar, i tota la culpa és des de més que el provoquen i tal i qual i no sé què. Però algo serà, dic jo, no?
Totalment d'acord.
I bueno, i la lectura és, quan estava Neymar al Barça era un provocador nato, tal, i ara resulta que no, que Vinícius és un...
També el cosien a faltes, Neymar.
Ja, per això.
I a vegades tenia actituds que les havíem de criticar.
Sí, senyor. Era provocador, cert, s'ha de dir, per què no? Bueno, ja ho diem en el seu moment, no?, en aquest sentit. Però, en fi, jo crec que el principal perjudicat serà ell, perquè anirà ara a tots els camps, i a tots els camps estaran la gent ja predisposada a...
Hi ha una imatge de Pablo Maffeo, pobre, que s'ha fet viral a les xarxes, que li està fent el gest de... a la cara, a Vinícius, no ploris, no? S'està posant les mans als ulls, Maffeo, i enmig del partit li ha dit: vinga, va, no llores, tu. Clar, és que al final aconseguirà això, no?, que els rivals entrin en aquest... Si ell no ho atura d'alguna manera, com, escolta, faig oïdos sordos tu,
però la seva,
i em dedico
la seva manera de jugar no la canviarà, perquè és la seva manera de jugar. Que és ràpid, que dribli, que la passa enrere. Una altra cosa
no
és que...
No estem dient, Dani, que canvia la seva manera de jugar,
No, que canvia l'actitud.
Claro, l'actitud, que ara la sonriseta, el no sé què...
No, la sonrisa... Jo no estic justificant res, eh? La sonrisa la té sempre.
No.
És que sempre està ensenyant
els dents. No. Però tu te'n pots somriure quan has fet alguna cosa que a la cara de l'altre. I t'estàs somrient per algo. I aleshores a l'altre li sabrà greu, al defensor li sabrà greu.
Riu fins i tot quan falla. Quan falla un gol també el veus amb les dents. Però sí, però que no vaig a justificar res. Ell té la seva manera de jugar com la tenia Neymar. I l'únic que pot fer és, una vegada fa tot això, si li foten dos garrotades, callar. Ja està.
És que jo l'altre dia, precisament, al partit...
Es queixa constantment. Està queixant.
Unes vegades
està queixant. Cada entrada que li fan de res, ja s'està queixant i obrint els braços i...
Però abans, fill, abans es queixava de les faltes que li feien, però és que ara, algun partit m'he fixat, i ja es va queixant fins i tot de les que li fan els companys. O sigui, és un constant. Jo crec que està, no sé si desquiciat, en el sentit que ara està constantment buscant... als àrbitres, intentant pues, que pitin, que l'altre, no només a les seves, sinó als que li
fan, això et dic, si tothom diu, Ancelotti i Nacho, és que només vol jugar a futbol, demostra-ho durant un partit. Si només vol jugar a futbol, demostra-ho.
No, és que serà millor jugador, és un gran jugador, i serà millor jugador si es dedica només a jugar i ja està. Serà molt millor jugador encara que ja ho és.
I no creieu que Ancelotti, a Florentino, el segon, el fill d'Ancelotti i tots aquells no l'agafaran a part i li diran?
Home, segur que a nivell intern li diuen. El que passa que és veritat que de cara en fora entenc que han de dir això.
No. I després el gest... Políticament correcte, però...
I el gest l'heu vist o no? Que se'n va acabar vestidors i ensenya l'escut a la graderia com dient, aquesta és el Madrid. I llavors, clar, llavors ha sortit al camp i tots els del Mallorca li ensenyaven l'escut a la cara, també.
Aquestes accions de
però és que això no ajuda. No?
Sobren, aquestes accions de
prepotència. I no passen més coses perquè ha guanyat el Mallorca. Perquè si tu fas tot això i a sobre has perdut, els jugadors, el Raillo i companyia, encara d'allòs. Però el que és evident i és una realitat és que ell fa tot això i el Madrid a sobre no està bé. No està bé, perquè se li ha ajuntat tot, se li ha ajuntat tot. Que si ara Courtois, que si Carvajal lesionat, que si Alaba lesionat, que si Militao lesionat, que si Mendy lesionat,
Benzema
lesionat, que Kroos i Modric s'aguanten amb pinces, que ha jugat avui Mariano amb aquella cua que s'ha fet.
És horrorosa,
Ja ho estic comprometent. No, vull dir que la cua és el de menys, no? Però ha entrat Mariano. A Hazard no sabem si està amb el Bale
jugant. És molt greu aquesta també, de Hazard.
Vull dir, que no, és que té pocs recursos. Més recursos sí que li queden. Quan estan tots, el Rodrigo, Asensio, ara Ceballos sembla que s'ha enganxat una mica a l'equip.
Camavinga, que en tens un de bo al mig i el fots a l'esquerra.
És que no té res més. Ja. És que no té més.
Li està caient la plantilla.
Bueno, estan lesionats, es lesionen, i dius, no, és que el Mundial i tal, però bueno, no.
Sí, amb l'agreujant que Ancelotti mai ha sigut un entrenador de fer gaire rotacions. Per tant, realment, tots els que entren de nou poden fer més o menys, però clar, són molts de cop, i són molts de cop que no estan acostumats a jugar junts, perquè no ho han fet quasi mai, en 2 anys. I això també es nota.
Sí. De tota manera, se li ha tret molt de rendiment a aquest Real Madrid, eh? Perquè quan va marxar Cristiano no es va fitxar res important en atac i tots van pensar, ui, el Madrid s'ensorra i el Madrid va jugar millor. Recordeu? I després el fet de guanyar les Champions i això ha fet que s'hagi quedat en segona fila.
Sí, però la plantilla s'ha vist que és justeta ara, quan clar, li han caigut dos clar, o tres peces, clar.
No, li han caigut 4 o 5, Tchouaméni també.
Mm. I avui Courtois, en l'escalfament. Té difícil solució, no, per això, lo de Vinícius?
Sí.
No? Vull dir que ara mateix té difícil solució. perquè ja és el cada partit ja esperes l'acció, la miradeta, el rival ho sap, el rival l'anirà a buscar, vull dir que això ho ha de canviar o ell mateix, i evidentment després, jo estic amb tu, Àngel, els àrbitres, si hi ha una entrada dura, han de sancionar. Però ja quedaran en evidència els tios que fan l'entrada, no fa falta que Vinícius vagi després a tocar-los la cara.
En compte de fer la sonriseta, en compte de protestar quan si fa una falta a ell, li agafa la mà al rival, aixeca, tal i qual, li deixaran de cabrejar-lo, perdó per l'expressió.
Sí, no, sí. Ah,
però si seguís en aquesta línia, tots els que han fet vagi, bueno... I ara, i el problema no és aquest. El problema és que han acabat quasi en tangana, eh? Quan vagi el Mallorca al Bernabéu, se li harà un altre. La temporada que ve, eh? Yeah. Vivirà, hi haurà aquest ambient de crispació entre...
Ara, el tio no s'arronsa, eh? Mm? No s'arronsa, eh? Ell va, eh? I ho prova, eh? I va. Passa que... No, això té mala solució, o li dona... O li dona un gir ràpid, o els laterals i els centrals, cada vegada que el veuen, van al tall pensant pilota, jugador i tot en l'aire, no?
Ah, i és que al final aquest tipus de jugadors que són així habilidosos, que fan filigranes, etc., al final han d'assumir que rebran. No sé si m'explico. És dir, cabrejar-se perquè li fan 25.000 faltes, escolta'm, al final, això, el futbol...
El millor jugador del món durant molts anys...
Messi no ho feia. Sí, d'acord.
Una vegada em sembla que va reaccionar.
Per això t'ho dic, perquè has d'assumir, escolta'm, que si me'n vaig, si ara cap aquí, que si ara cap allà, que si ara canyo i tal, has d'assumir, si ets jugador de futbol i pots tota la vida, que rebràs molts pals.
Sí,
i per tant no pots estar cada vegada que et peguen un pal aixecant-te i esto que és, com queixant-te, com ho han dit esto... no, escolta'm, noi, forma part del futbol i si no, juga a futbol platja o a volei platja que no hi ha contacte,
però una cosa.
I no estic defensant que l'entrada que li va fotre el del València, eh? Ah, però entenem, vull dir, el que no pot ser és que cada falta, o sigui, jo crec que és la impotència de que és, vull dir, és comprensible. Escolta, me'n vaig cada vegada que marxo, hosti, em fan caure, o em fan falta, o que... Bueno, noi, bueno, és que és forma part del futbol. Les faltes és una de les característiques del futbol.
I és competència de l'àrbitre, si et fan reiterades faltes, que traguin les targetes pertinents.
Quan t'emprenyaves, tu? Quan t'emprenyaves?
A mi m'agradava que em fotessin hòsties quan me n'anava d'un rival, perquè volia dir que l'havia superat, i que només tenia la manera aquesta de parar-me.
Que et fessin faltes i tal, perquè tu per habilitat anaves i et donaven i tal, i perquè el jugador anava a la pilota i no l'agafava perquè tu marxaves, això és acceptable. Però la mala intenció, i no parlo només del paulista, la mala intenció és quan un s'emprenya, perquè un jugador sap quan l'altre ve amb mala intenció. Sí, home,
sí. S'emprenya totes.
No parlo d'ell.
Perquè ell s'emprenya totes.
En concret, tu veus partits que hi ha jugadors que van a fotre la garrotada. I jo, com àrbit, faig així. Vermella i al carrer.
Però saps què passa, Dani? Que aquest matís, un àrbit que no ha jugat mai a futbol, és molt difícil que ho vegi. Si els àrbits haguessin jugat a futbol, és igual, no cal que fos ni a primera ni a segona, és igual, a regional, on sigui,
però
segurament, bueno, segur, arbitrarien, Xavi, molt millor
com si
ho fan.
Si l'entrada de Paulista, ara tornant a l'entrada de Paulista, només és un partit... Pues un altre dia li fotran una altra garrotada.
I posat el dit al nas a dir a l'àrbit, són tres partits.
Bueno, assenyalant a l'àrbit.
Bueno, clar.
Dos.
Dos més la vermella.
La vermella era una cosa.
Bueno, però això és igual.
Així, assenyalant.
I posat el dit al nas, és algo?
Assenyalant a l'àrbit.
És que, perdona.
Assenyalant a l'àrbit.
És que els del comitè de competició tampoc han jugat mai a futbol.
Bueno.
No, dime.
Sí, perquè li va fer així, com dient, el de atrás.
I què? I què vol dir això?
No.
Què vol dir? No, dime què vol dir.
Bueno, l'ha insultat. Pots dir moltes coses.
No?
O pots interpretar moltes.
Doncs mira, millor aquí signifique no sé què, en Holanda signifique una altra cosa i en Bèlgica una altra.
No, jo el que vull dir...
Sí, però estic d'acord amb tu que hauríem de fer quatre partits. Una cosa aquí. Exemplar, a Paulista. Una cosa exemplar, de dir que no tornes a fer.
O deu.
Sí, m'és igual.
Per dir alguna cosa. 10 partits. No et preocupis que la propera vegada s'ho pensarà. Un partit, la propera li torno a fotre.
Sí. s'haurien de canviar les sancions aquestes, no? Amb puntades de mala fe. Jo amb això estic totalment d'acord.
Home, és que estava... Vale. Però després n'hi ha algunes que són dures, eh? Que veus a vegades partits sí, i els que han jugat a futbol dius, buh, si l'agafa bé.
Sí, però bé. És per això es veuen. Els que hem jugat, això es veu quan van amb mala llet o no.
Bé, pròxim partit del Madrid, a l'Ali, el dimecres, si tot va bé dissabte, la final contra el Flamengo o l'Ali Lal.
Bueno, si tot va bé per ells.
No? Per ells, si tot va bé per ells. Sí. Els seguidors de l'Ali.
L'entrada veient la jugada ràpida, la de Busquets, jo en principi em pensava que el jugador, no sé quin era, l'havia trepitjat.
En-Nesyri, crec que era.
En-Nesyri, que l'havia trepitjat.
No, no.
Hòstia, l'ha trepitjat
i
li ha fotut el turmell. Però després, quan veus la repetició, se'l torça ell. Vale.
Sí, sí. No és a mala fe, vols dir, no? Clar.
No, 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 és que no el toca. Però jo al principi em pensava que el tocava. La de Rakitic...
Era taronja...
Potser era vermella,
amb Araujo, sí. Si el VAR la vol mirar...
Era bastant a baix. Si arriba a ser 4 dits més a dalt, al carrer.
Bé, el Madrid, quan torni del Mundial de Clubs, recupera el partit contra l'Elx un dimecres, el 15 de febrer, va a Pamplona i després va a Anfield. O sigui, al Madrid li queda el Mundial de Clubs, Elx al Bernabéu, Osasuna a Pamplona i Anfield.
Hauran fet fora Klopp, ja.
O Ancelotti.
Si va aquest ritme, l'han fet fora del club.
Ancelotti. I enmig del Liverpool té l'Atlético al Bernabéu o al Madrid, eh? Llavors hi ha dues setmanes.
El partit que és molt exigent...
No, que hi ha dues setmanes, perquè és que els vuitens no juguen com el Barça.
És el de Pamplona. Perquè Pamplona, sí, és possible que guanyi, no? Però el que sí que l'Osasuna és un equip que no et pots permetre dormir-te i que, per tant, has d'anar molt intens als 90 minuts.
Però estan per la Copa, l'Osasuna, estan per la Copa.
Bueno.
Queda molt per la Copa. A veure, 12:41. El Girona bé avui, no? Girona bé. Ha jugat molt bé. Ha merescut guanyar per més gols, jo diria.
Ha tingut fotiment...
I ha guanyat només per un gol. Mira, l'ha narrat així el Miquel Agut, el gol del Girona.
Pilota a l'àrea, pilota de Marta! Gol!
Hola, Miquel.
Hola, Aleix.
Què tal? Bona nit. Ja tocava, eh? Una victòria així, també, amb cert patiment, no? Tot i que el Girona avui ha merescut bé. M'ha agradat molt, m'he divertit molt, veient el partit i sentint-vos el racó, Miquel. Sí.
És que veure jugar al Girona és divertit, el que passa que a vegades també és divertit pel rival, i aquí, això és el que no li agrada tant a Mitchell, que la prèvia insistia que l'equip havia de millorar la segona volta en atac i en defensa, i avui ho ha fet perquè ha concedit poques ocasions, tot i que algunes clares i n'ha tingudes ben bé mitja dotzena. Jo crec que si diem que Mamardashvili ha estat el millor jugador del València, no ens equivoquem, i probablement el millor jugador del partit amb grans aturades. I és un equip, al Girona, que és agraït de veure i que té un avantatge respecte d'altres, que és que té la idea molt clara del que vol fer i ja la tenia la temporada passada a segona divisió, i això no tothom ho pot dir, i avui, afortunadament, quan han arribat Gazzaniga ho ha salvat, i Borja ha tingut l'encert de marcar el gol de la victòria, que jo crec que fa total justícia i allunya el Girona del descens.
Sí, fa un salt important, el Girona, amb aquest triomf a l'inici de la segona volta. Mira, és 11è el Girona, amb 24 punts. Sí. 11, però clar, el 12, 23, el 13, 23, el 14, 22, l'Espanyol, 15, 21, el 16, Sevilla, 21, València, 20, i el descens, Cádiz, 19. Vull dir que estan allà del 10 en avall, estan en 5 punts de diferència.
El Tati només n'ha tingut 4 o 5, de clares, la majoria. Sí. Una de cap.
Mare meva.
Sí.
Però les dues aturades de Mamardashvili al final del partit, Estuani, amb dos cops de cap gairebé consecutius, també déu-n'hi-do, i la que després Estuani li dona a Yangel, que està sol, sí, a la frontal de la petita i només la d'empenya. Clar, és que realment són moltes ocasions. Avui el València, afortunadament, no t'ha penalitzat, però són moltes ocasions com per haver guanyat 1-0. I per cert, Aleix, ara que parlaves de la part baixa de la classificació, dels 10 últims del Girona en avall, aquesta jornada només n'hi ha hagut 3 que hagin perdut: el València, Montilivi, el Sevilla, el Camp Nou i el Cádiz, el camp de l'Atlètic Club. La resta han puntuat tots empatant o guanyant, però això dona una idea de com de cara serà la possibilitat de salvar-se aquesta temporada, potser a banda de l'Elx, després hi haurà moltes bufetades, perquè el Celta va guanyar el camp del Betis, avui el Valladolid al camp de la Reial Societat, resultats relativament inesperats que deixen també de manera inesperada el València i el Sevilla a 1 i 2 punts del descens respectivament.
Sí, i amb una notícia, l'altre dia el Miquel feia el balanç de la primera volta al Girona i deia: hi ha una assignatura pendent, que és que el Girona no ha deixat la porteria a zero. I dic, no m'ho crec. I em diu, sí, sí. En les 19 primeres jornades sempre havien encaixat mínim un gol. I avui, per fi, Miquel, porteria a zero. És històric.
Sí, és històric perquè, és clar, això no s'aconseguia des de la temporada passada i t'has hagut d'esperar tota una volta per deixar la porteria a zero. Avui, per cert, i després escoltarem Mitchell parlar-ne, el València també ha tingut ocasions per marcar, moltes menys que el Girona, però alguna de molt clara, com un contra un de Yunus Musa amb Gazzaniga a la primera part, que resol molt bé el porter amb el peu esquerre. Però també podria haver marcat el València, el que passa que avui hi ha hagut encert del porter, un punt de sort per desencert del rival, i al final pots celebrar que no t'han marcat cap gol. És clar, és que avui, si et fan un gol, no guanyes, perquè el Girona aquesta temporada, en tots els partits que ha guanyat, ha hagut de fer més d'un gol. Si no, era impossible que guanyés.
Anem a escoltar què n'ha dit Mitchell a la sala de premsa i també el protagonista, Borja, que avui amb aquest gol ha donat 3 punts al Girona.
Va, doncs mira, començarem per la porteria zero, que veig que et fa il·lusió. Sí. Com ha valorat Mitchell aquesta notícia tan benvinguda a Montilivi?
Porteria zero significa que con un gol solo ganas. Eso es lo que ha significado hoy. Que en los demás partidos que hemos ganado hemos tenido que hacer 2 goles. Y eso cuando no tienes el acierto, como ha pasado hoy, de cara a portería, o el rival defiende muy bien y el portero de ellos hace un gran partido como ha hecho hoy, pues te hace que con un gol no te lleves la victoria.
I un nom propi és el de Borja, per descomptat, un futbolista que ha estat cabdal per entendre el Girona contemporani, diguem-ne, des de Machín fins als nostres dies, un futbolista que s'estima al club i que avui era titular per primera vegada des del juny passat al camp de l'Eibar en la tornada de les semifinals de la promoció. Va marcar un golaç aquell dia clau per estar vius encara i poder acabar pujant, i avui ha fet el gol de la victòria. Entre mig any, 6 mesos de lesió.
Borja es un jugador tácticamente, tanto ofensiva como defensivamente, perfecto para lo que yo quiero. Es capaz de intuir dónde va a recibir el balón, cómo lo tiene que recibir, jugar entre líneas. Y hoy me esperaba un Valencia, como así ha sido, que iba a cerrar mucho por dentro. Entonces, si quiero meter el balón dentro, lo tengo que hacer a un jugador que sea capaz de encontrar esos espacios.
I ja que parlem de Borja, doncs escoltem-lo, perquè avui també ha passat per la zona mixta. És un jugador que normalment era de poques paraules, ara potser per l'edat i per l'alegria del gol d'avui ha estat més generós en el discurs, i a més, tot i la fama de vinagre que té, ha estat un jugador molt somrient després davant dels mitjans de comunicació, i així reflexionava ell sobre aquesta tornada a la titularitat i la responsabilitat que havia sentit.
Evidentemente todos necesitamos minutos y yo para poder volver físicamente bien, pues necesito de minutos, ¿no? Y la verdad que ha habido unos nervios del principio, después de tanto tiempo, ¿no? Esa adrenalina perdida de los partidos, pero bueno, al final me he sentido bien, me he sentido cómodo y claro, poder ratificarlo con un gol, pues la verdad que es mucha alegría después de tanto tiempo, sobre todo.
Sí, sí, tant de temps perquè havia tingut una lesió greu, lligaments creuats del genoll esquerre, no, Miquel, si no vaig errat?
Exacte, sí, sí, i és un jugador que per Mitchell sempre ha estat molt important, van coincidir al Rayo com a jugadors, el va tenir a l'Osca i ara l'ha volgut recuperar, vaja, la temporada passada ja el va voler recuperar i el va tenir, i amb la lesió va perdre's la primera volta de la Lliga completa i ara està tornant, i esclar, si el Girona va sumant efectius, serà una gran notícia per aspirar a la permanència, que és l'objectiu prioritari. Això des del punt de vista del Girona, però des del punt de vista del València, l'Eix feia fins i tot una mica de cosa escoltar la roda de premsa de Boro, perquè, vaja, l'assetjament ha estat absolut i fins i tot en algun moment semblava que se li escardaria la veu. El València és només un punt per sobre del descens, només ha fet un punt dels últims 18 a la Lliga, i Boro, tot i reconèixer que tenen urgències, diu que la realitat és la que és i no la poden canviar.
Bueno, pues los futbolistas también es verdad que durante unos meses antes del break estábamos pensando en mirar a Europa y la realidad nos ha llevado a otro sitio. Por lo tanto, ese proceso, pues bueno, habrá que asimilarlo desde la realidad de nuestra situación.
Ai, l'apagafocs, Boro. Mala pinta, aquest València, Dani. Jo sé que li tens carinyo perquè hi va jugar i mala pinta.
Mala pinta, sí, sí, té mala pinta i ara mateix no sembla que tingui molta solució, no? Bueno, Gattuso no hi és, no s'han reforçat, crec, ara en el mercat, i Boro haurà de fer un gran esforç i a veure si és capaç, eh? Perquè si passen 2, 3 o 4 partits més i això continua així, al final, vulguin o no vulguin, hauran d'anar a buscar un entrenador, encara que sigui com a últim recurs, no? Però el València pinta malament, eh? I si veus a l'equip, dius, home, té mals jugadors.
No
té mals jugadors.
Joves, amb qualitat, però... Mira, Atlètic Club... Pròxima jornada a Mestalla, que pot ser la revenja de la Copa. L'Atlètic Club va eliminar el València a Mestalla. I llavors van a Getafe. Rival directe, també a la zona baixa. I el Girona, en canvi, fa molt bona pinta. No? Aquest Mitchell m'encanta, Àngel, a mi.
Sí, juguen bé, juguen molt bé. La veritat és que el Girona juga bé i el problema que tenia era aquest, que encaixava gols cada partit. No? I òbviament, tenia que fer 2 gols per guanyar. Per guanyar un partit i la veritat que és un equip que agrada veure. Vistosament és atractiu. Pues mira, vol jugar, vol tenir la iniciativa i...
Està bé, guardeu-vos sí. els 2 pròxims divendres. Perquè ara el Girona, Miquel? 2 divendres seguits, ara.
Sí, sí, 2 divendres seguits. I a més contra rivals directes, són partits molt importants perquè divendres que ve a les 9, Cádiz-Girona, el Cádiz és qui marca el descens... O sigui que els 5 punts d'avantatge sobre el descens el Girona es té sobre el Cádiz. I després, un altre divendres, Girona-Almeria. L'Almeria tanca la jornada demà contra el Rayo, però de moment està per sota del Girona en la classificació. Però vaja, aquí hi haurà ball de bastons fins al final i són 2 partits contra rivals directes en què els punts són molt importants perquè contra el Cádiz a la primera volta vas empatar a Montilivi i al camp de l'Almeria vas perdre. O sigui que aniria bé guanyar els partits, si pot ser el de l'Almeria, per 2 gols, per poder tenir a més dels punts el gol a baraja a favor. Però d'això ja en parlarem divendres que ve i l'altre.
Molt bé. Gràcies, Miquel.
A disposar.
Vinga, va, una abraçada. I també us acomiadaré, l'Àngel Pinxalons, el Xavi Vilajona i el Dani Solsona. Diumenge que ve més, igual que avui, perquè el Barça torna a jugar a les 9, Villarreal-Barça. A veure què fa el Barça. A veure si continua amb aquesta ratxa. T'imagines? De moment 53-60, ja serien 56-63.
Ah, molt bé, els números són espectaculars.
Quina barbaritat. A veure què fa Xavi. Gràcies, amics, una abraçada.
Adéu,
bona nit. Vinga, 9:01, fem una pausa i de seguida el Mundet amb l'actualitat del bàsquet i rematem el Tu diràs d'avui.
RAC 1. Endinsa't en l'origen dels vins negres del Penedès amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Noir Prínceps de Canals i Moner, Mas d'Aranyó de Segura Viudes i el Bru de Tardor de Cava Rovellats. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
Et vols vendre el cotxe?
Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio. RAC1. Tots som 1. amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
A RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Abans de plegar una mica de bàsquet, avui ja s'ha completat la 19a jornada de la Lliga CB, pel que fa als catalans. Ahir ho deixàvem amb aquella victòria de la penya en el derbi contra el Baxi Manresa. Aquest migdia, cara i creu, el Barça ha guanyat amb molts problemes al València al Palau, i el Girona ha perdut de manera clara a Lugo. Hola, Mundet, bona nit.
Bona nit.
Barça i Madrid continuen sols, el capdavant de la classificació.
Sí, els blancs han derrotat el València 88-77 en un dels partits d'estrella de la jornada. El Barça ha guanyat 81-75 al València. Això fa que les quatre primeres posicions les tinguem així. Madrid i Barça 16-3, Baskonia i Tenerife 15-4. Els vitorians han derrotat el Saragossa de 12 aquest migdia. I ho deies bé, Aleix, molts problemes per al Barça, que ha començat malament el partit d'aquest migdia contra un València que està en un molt bon moment de forma. Tant és així que l'equip ha arribat a perdre de 15 a la primera part amb males sensacions. Jaciel Ribero, que reapareixia avui, i Kyle Alexander han fet un strip, però a partir de la segona part el Barça ha fet un clic, Mirotic i la Provítola han tirat de galons, i malgrat que València ha venut molt cara la seva derrota, un triple d'Àlex Abrines ha donat l'estocada definitiva al partit a falta de 30 segons. D'aquesta manera, els blaugrana tanquen la setmana de back-to-back a l'Eurolliga amb victòries a casa contra Maccabi, Bayern i València, que això ara ho ha donat per bo.
Dos noches y una mañana muy, muy chula en Palau, sobre todo cuando, cuando ganas. Y claramente pues hemos visto cómo no hay que jugar y cómo hay que jugar, ¿no? Dos partes y bueno, yo debería quedarme con una reacción de los chicos.
Dades que il·lustren aquesta millora entre la primera i la segona part. A la primera, 1-11 en triples, a la segona, 6-11. A la primera part, 6 assistències, 6 pilotes perdudes. A la segona, 12 assistències, 3 pilotes perdudes. Mira, dins la primera part, 0 punts, a la segona part, 13. Amb una altra grandíssima entrada al Palau, per cert, Aleix, 6.600 persones. Propers partits, dijous a la pista de la Virtus de Bologna, el cap de setmana vinent, rep el Breogan al Palau, en el que serà l'últim partit abans de la Copa.
Això a dalt, a la zona mitja, i ja teníem clar que el Joventut acabaria la jornada en setena posició. Avui hem sabut, a dues victòries del factor camp a quarts que marca el Tenerife, avui hem vist com el Girona perd pistonada a l'hora d'intentar la sala a les posicions de playoff.
Sí, els gironins han perdut de manera clara a Lugo de 22, víctimes de dues circumstàncies, Aleix. La baixa de Marc Gasol d'última hora per unes molèsties físiques, un problema al peu, i l'allau de triples a la segona part, perquè a la primera l'equip d'Ito ho ha portat molt bé. De la mà de Quino Colom, els gironins s'han disparat fins a una màxima diferència d'11 punts a favor abans del desgans, que augurava bones coses, però a la represa, noi, ha aparegut un debutant en aquesta lliga, Stefan Maminov, rècord personal amb 6 triples, 5 al tercer quart, que ha deixat grogui els gironins. A més, combina-hi una mala sortida en l'últim, que ha disparat el Breogan a un més 14, que ja ha sigut definitiu, perquè uns han acabat de pujada i els altres de baixada i sense energia. De fet, Aito no ha tingut problemes a la sala de premsa en reconèixer que els gallecs havien estat superiors.
Está claro que lo único que nos queda es apretar los puños e intentar mejorar para que esto nos pueda pasar menos veces cuando un equipo juega al nivel que ha jugado hoy el Breogán, en parte porque nosotros no hemos sabido frenarles, pues está claro que merecen ganar.
Parcial de la segona part, claríssim, 59-31. El Girona continua en 13a posició, 7 victòries, 12 derrotes, a una victòria encara d'aquesta teòrica 12a plaça que ha de donar al dret a jugar la fase prèvia de la Champions. Proper partit dels gironins, dissabte a 9:15 a Fontejau contra un altre rival en aquesta zona mitja de la taula, l'Obradoiro, el 9è classificat.
I per baix, Mundet, ahir el Manresa va perdre Badalona, com dèiem, ja sabíem que acabaria la setmana en descens. El que ens falta per fer és una mica la fotografia de com està la zona baixa de la CB.
Sí, ha perdut el Saragossa de Vitoria, ha perdut el Fuenlabrada a Granada. Això fa que per baix la classificació estigui així. Saragossa, 15è, 5 victòries, Betis, 16è, 4 victòries, en descens Manresa i Fuenlabrada amb 3 victòries. M'estan mirant el calendari dels de Pedro Martínez. Tenen d'ara fins a final de Lliga 7 partits a casa i 8 sortides. A casa, Fuenlabrada, rival directe, Betis, rival directe, Obradoiro, Granada, Múrcia, assequibles, València i Gran Canària, equips de play-off. A fora van Tenerife, complicat, Barça, complicadíssim, Girona, assumible, Baskonia, complicat, Saragossa, rival directe, Bilbao, Unicaja i Breogán. Per tant, Parise, la salvació passa per fer-se fort a casa.
I tant que sí, i tant que sí. Aquesta setmana tenim molta teca, no?
Sí, mira, dimarts Eurocup pel Joventut, ve l'Ulm alemany, l'equip que, si ho recordes, va eliminar els verd i negres la temporada passada de l'Eurocup. Dimecres, el Manresa juga a Turquia, la tercera jornada del top 16, a la Champions, a la pista del Bax Esegir. I dijous, el Barça torna per primera vegada en 22 anys a la pista de la Virtus de Bologna. Dissabte a l'ACB, Betis, Joventut i Girona, Obradoiro. Com dèiem, diumenge, Barça-Breogán, el Tenerife-Manresa s'ha suspès per la disputa dels Canaris de la Copa Intercontinental. No tenim Lliga Femenina perquè tenim finestra FIBA classificatòria per l'Eurobàsquet. Espanya ja hi és, té partits intranscendents contra Romania i Islàndia. A la convocatòria hi ha tres catalanes: Laia Flores de l'Unigirona, Andrea Vilaró del Perfumeries i la debutant Mariona Ortiz del Saragossa. A més, l'Uni hi posa Maria Araujo i Irati Echarri. I t'hi poso també el calendari de partits dels Lakers, ara que tenim a LeBron a només 36 punts de superar el rècord d'anotació de Karim Abdul-Jabbar i convertir-se en el màxim anotador de la NBA de tots els temps. La matinada de dimarts a dimecres, Lakers, Oklahoma a casa. I si no, el rècord pot caure la matinada de dijous a divendres contra Milwaukee Bucks, també a casa. LeBron està amb 30 punts de mitjana per partit aquesta temporada. Els Thunder no serien de les millors defenses de la Lliga. Veurem què és el que passa.
Veurem. El punt de fer història, LeBron James. Escolta, d'això que aquesta nit ha sortit Kyrie Irving cap a Dallas, algun comentari?
A veure, Irving acaba contracte al juny, no és pas petit, 37 milions de dòlars, i traspassar-lo ara era l'única manera que els Nets podien treure'n alguna cosa a canvi. Dallas hi guanya un acompanyament per Doncic. És cert que Irving serà agent lliure al juliol, però hi ha gent que toca molt el tema del conveni col·lectiu i que afirma que el moviment està pensat perquè Dallas pugui exercir una exempció que li permetria, diguem-ne, tenir una situació avantatjosa a l'hora de la renovació. En fi, Dallas l'ha de fer un salt cap endavant.
Sí, i li anirà bé, Irving Doncic?
Sí, home, és una mica de relleu, d'aire fresc i de no que tot passi per les seves mans, sinó que pugui tenir el dret a tenir un mal dia.
Sí, sí. A veure com els hi va.
Tots tenim dret a tenir un mal dia.
I tant que sí. Gràcies, Mundet.
Bona nit.
Bona nit. Ho deixem aquí. Gràcies al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb un programa especial des de la gala de Mundo Deportivo, al MANAC, aquí a la ciutat de Barcelona, amb un munt de protagonistes i de convidats, evidentment. Demà, doncs, més ràdio esportiva amb un, tu diràs, de gala, la de Mundo Deportivo i la seva 75a edició. I avui acabarem el programa amb la veu de Josep Maria Espinàs. Avui ha mort als 95 anys. Ell, juntament amb Jaume Piques, van escriure, sobretot Josep Maria Espinàs, el text, la lletra del cant del Barça, de l'himne actual del Barça l'any 1974, i el Xavi Puig el va entrevistar fa anys per saber la intrahistòria d'aquest cant del Barça. I al final de la conversa, el mateix Espinàs va cantar a RAC1 l'himne del Barça. Doncs amb la seva veu i amb aquest cant, precisament, del Barça, de Josep Maria Espinàs, tancarem el Tu diràs d'avui. Descansi en pau, bona nit i fins demà.
Tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana. Tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord. Estem d'acord. Una bandera ens agermana. Blaugrana al vent. Un crit valent. Tenim un nom. El sap tothom. Barça, Barça, Barça. Jugadors, seguidors, tots units fem força. Són molts anys plens d'afanys, són molts gols que hem cridat i s'ha demostrat que mai ningú ens podrà torçar. Blaugrana al vent, un crit valent. Tenim un nom, el sap tothom. Barça, Barça, Barça.
Tu diràs.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passant 3 minuts de la 1, la capella ardent de Josep Maria Espinàs es farà al Palau de la Generalitat. Ho han acordat el president Pere Aragonès i la família de l'escriptor i periodista. Concretament, la vetlla es farà al Saló Sant Jordi del Palau, però encara no se'n saben els horaris. Espinàs, un dels escriptors i articulistes més importants en llengua catalana, ha mort aquest diumenge als 95 anys, va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi Joanot Martorell, el Premi Sant Jordi, el Premi Víctor Català i també la Creu de Sant Jordi, tot plegat gràcies a la seva àmplia trajectòria, amb més de 80 llibres traduïts a més de 12 idiomes. També va ser cofundador dels 16 jutges i de l'editorial La Campana. Així n'ha parlat a RAC1 Isabel Martí, que ha sigut la seva editora durant més de 30 anys.
La precisió, el coneixement profundíssim de la llengua, i no sé de qui és aquesta frase, potser de Mallarmé, però no ho sé segur, que deia que el més profund està a la superfície. A l'Espinàs li molestava la transcendència i creia que saber descriure era la millor, observar i descriure era la millor arma per transmetre idees si ets escriptor, esclar. I crec que això és el que ha fet ell.
Entre molts d'altres, Espinàs va escriure llibres com El Gandul, Tots som iguals o Varietés, va ser col·laborador del diari Avui i del Periódico i també un dels autors de la lletra de l'himne del Barça. Rosalía guanya el seu segon Grammy i s'endú el premi a millor àlbum llatí per Motomami. La gala d'entrega de premis començarà d'aquí a poc menys d'una hora, les dues, però ja s'han donat a conèixer alguns dels guanyadors en un acte previ. Aquest, com dèiem, és el segon Grammy de la catalana després que ja guanyés el mateix premi l'any 2020 per El mal querer. Pel que fa a la resta de nominats, destaca Beyoncé, que opta a 10 premis per l'àlbum Renaissance, seguida de Kendrick Lamar, Harry Styles i Adele. Més coses, continua la negociació entre PSOE i Podem per canviar la llei del només si és sí. Els dos partits s'han posat com a termini el dimarts per arribar a un acord, però les posicions estan molt allunyades. De fet, la cadena SER ha tingut accés a la proposició de llei que estarien preparant els socialistes si no aconsegueixen pactar amb els seus socis de govern. A grans trets, la proposta del PSOE preveu recuperar les penes de presó anteriors a la llei del només si és sí quan hi hagi violència o intimidació, assegurant que això no ha fet el cor de la norma, però Podem, en canvi, considera que el que fa és desplaçar el consentiment i que tornaria a situar el debat jurídic en si les víctimes es van resistir prou o no per evitar la violació. I encara en política, Oriol Junqueras assegura que alguns funcionaris de Soto del Real van intentar fer la vida impossible als presos independentistes. El president d'Esquerra Republicana diu, per exemple, que en els mesos més freds de l'hivern els van arribar a tancar la calefacció per fer-los passar fred. Ho ha explicat aquesta nit en una entrevista amb Gabriel Rufián a 8TV.
Amb la intenció de molestar, se'ls va espatllar la calefacció del mes de gener i de febrer. En algunes cel·les, cada nit, l'aigua arribava a congelar-se. Sí? Però això, que segurament ho feien per molestar-nos a nosaltres, de fet, ho feien contra tothom. I això acabava generant més solidaritat.
A més, durant l'entrevista, Junqueras també ha explicat que ha rebut amenaces de mort i que fins i tot ha arribat a rebre algun sobre amb una bala dins. 12 dotacions dels bombers continuaran remullant tota aquesta nit la zona de l'incendi de Vidam al costat de Tortosa. El foc ja està controlat, però ha obligat a desallotjar una desena de persones que, això sí, ja han pogut tornar a casa seva. Ara els agents rurals n'investiguen les causes. La principal hipòtesi és que les flames haurien començat per una crema de restes vegetals mal apagada que hauria avivat el fort vent que bufava a la zona. I un últim apunt, perquè aquest dilluns comencen dues propostes molt diferents a Barcelona. D'una banda, arrenca la 18a edició del BCN Negre, el Festival de Novel·la Negra, que comptarà fins diumenge amb una 80a d'activitats, taules rodones gratuïtes i més de 100 autors convidats. I de l'altra, també comença a Fira de Barcelona la tercera edició de la Wine Week, el saló de referència del vi de l'estat espanyol. S'allargarà fins dimecres i participaran més de 800 cellers i 70 denominacions d'origen. I ara els esports, amb Marc Mundet.
El Barça obre forat al capdavant de la classificació de la primera divisió de futbol masculina. Els blaugrana han guanyat el Sevilla per 3-0 a l'estadi amb gols d'Alba, Gavi i Rafinha. Un marcador que, combinat amb la derrota del Madrid a Palma per 1-0, deixa l'equip de Xavi amb 8 punts de marge sobre els blancs i 14 ja sobre la Reial Societat, que aquesta tarda ha perdut per 0-1 amb el Valladolid a Anoeta. Per Xavi, però, la distància no és definitiva.
Ni molt menys, no? Però bé, ens agrada estar líders, ens agrada portar aquest avantatge, ens agrada les sensacions que dona l'equip. Crec que portem dos partits molt, molt bons, tant el Villamarín com aquest. Són partits molt, molt complets i això dona una moral i una confiança a l'equip i una seguretat que bé, ens dona aquesta alegria, no?
En aquest partit s'ha lesionat Sergio Busquets amb un problema al turmell. Només començar que el mantindrà entre dues i tres setmanes de baixa i que li farà perdre l'anada dels vuitens de final contra el Manchester United. El Girona, per la seva banda, es situa 5 punts per sobre del descens després del triomf per 1-0 sobre el València. Els de Mitchell són provisionalment onzens a l'espera del que passi demà en el partit que tanca aquesta 20a jornada de Lliga a primera entre el Rayo i l'Almeria. L'Espanyol és 15è, 2 punts per sobre les posicions de baixar a segona, que ara mateix marca el Cádiz.
I pel que fa al temps, començarem la setmana amb un canvi molt brusc i contundent. Atenció, perquè la temperatura caurà en picat i al migdia costarà passar dels 10 graus a la majoria de comarques. També farà vent, hi haurà mala mar i s'escaparan alguns ruixats, amb una cota de neu que baixarà dels 1.200 als 600 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
Matí, ja sabeu que, com amb la nota de veu que sentíem fa uns instants d'aquest oient que ens explicava que el so del cap de setmana per ell era efectivament aquest, el del bazar de les sorpreses, doncs és aquesta hora la que ens serveix, que és una hora, com sabeu, entre intempestiva i plàcida, plàcida per una part dels oients que tot just estan obrint un ull i pensen, vinga, ja toca llevar-se, i intempestiva per als altres, pels que tot just estan acabant la nit, doncs és aquella hora una mica indeterminada, una mica etèria, en què ens desplacem fins a un raconet que ens encanta de la geografia del nostre país, que no hem volgut revelar exactament mai on és, un carreró empedrat d'una ciutat que tampoc hem explicat on és exactament ni quin nom té, i al final d'aquest carreró, sempre expectants, hi trobem la figura d'un home, sempre ben vestit, impolut, al costat d'una porta d'un edifici sense masses pretensions, que és el Bazar de les Sorpreses. I allà aquesta figura, a vegades depèn de l'època de l'any i de si ha sortit el sol o no, més a l'ombra o més al sol, és l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Què tal, Xavi? Quina il·lusió que tinguem oients, que tinguem com a banda sonora, diguem la sintonia d'aquest programa, que ha despertat des... Bueno, clar, és que ja fa 7 anys que fem la secció, però hi ha hagut sempre un cert interès per veure
quina música era.
Això mateix, eh?
Pots tornar-ho a repetir per la gent que no ho ha sentit en els últims 7 anys?
És la banda sonora de Nicholas Nickleby, és una banda sonora d'una de les més grans compositores del panorama actual, que és Rachel Portman, l'autor de la banda sonora de Xocola, de Les Normes de la Casa de la Sidra, de La Leyenda de Bagarbens, que té un tipus de composicions com molt melòdiques, molt enjugassades, i aquesta banda sonora, que pertanyent a una pel·lícula que va passar molt desapercebuda, però que a mi m'encanta, doncs és aquesta, La vida de Nicholas Nickleby.
Hi ha una cosa que em fa il·lusió de pensar, que segur que li passa a moltíssima gent, perquè els de la ràdio, quan escollim sintonies o músiques, moltes vegades anem a buscar bandes sonores, no? Perquè són unes músiques molt radiofòniques.
I tant.
I llavors pot ser una sintonia o una música que no conegui gaire gent i que de cop els hi soni més per la ràdio que no pas haver-lo vist en una pel·lícula. I m'encanta pensar el moment en què, inesperadament, mirant una pel·lícula que no saben d'on els hi vingui, els hi soni una sintonia que diuen, això és de la ràdio, això jo ho sento cada dia o cada setmana o cada no sé quan, no? Doncs em fa il·lusió pensar-ho, que alguna vegada pot passar.
A mi m'ha
passat
això,
aquesta pel·lícula Nicholas Nickleby a la tele.
És una pel·lícula de fa 20 anys, vull dir, tampoc no és molt antiga, però, i a més està basada en una obra de Charles Dickens, és una pel·lícula que a mi m'encanta, tot i que tampoc no és gran cosa, però a mi jo tinc una especial debilitat. I llavors, en alguna ocasió, quan l'he passat amb algun cinefòrum, sense que jo, evidentment, que se sàpiga la meva identitat, la gent diu, ostres, aquesta música em sona. I clar, fa com una especial il·lusió que la reconeguin, no?
Vull dir
que...
Està molt bé. Bé, han arribat adquisicions noves al bazar.
Sí, home, sempre
estàs allà...
pensa que si el bazar està obert només mitja hora a la setmana, la resta de la setmana jo em dedico a visitar brocanters, encants... De tant en tant faig alguna conferència, però diguem-ne que és molt...
No diguis aquestes coses, que segur que tens gent que t'ho porta directament.
Però a mi m'agrada portar-ho personalment.
Ja.
De tant en tant rebo alguna trucada que em diuen...
Allà, tinc una cosa per tu.
Que et pot, no, que et pot interessar.
Que t'encantarà.
Que et pot interessar. Et pot interessar. Llavors ets allà, i és curiós, eh? M'agrada més anar a les fires d'encants que no pas de brocanters.
Ah, sí, eh?
Sí, perquè les de brocanters és tot com molt elegant, és tot... Bueno, clar, les xifres a partir de 3 euros, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
Mentre
sí.
que els encants són com les escorrialles de moltes vides, de moltes cases que s'han desmuntat, i trobar restes, diguem-ne, goita, mira, això va pertany a això, això va pertany a aquella persona que devia viure, tenia les seves il·lusions, les seves esperances, i l'únic que queda de la seva vida és que sigui una futura familiar del seu casament, per exemple, no? O un tocadisc, o un àlbum de fotografies, doncs, o uns diaris, doncs fa com una especial emoció, i en el fons és la constatació més evident que allò de sic transit gloria mundi, no? Mm. És a dir, que, escolta, la glòria del món és efímera i que tot s'acaba i en el millor dels llocs acabarà amb una casa d'encants.
Exacte. Bé, vols que anem a repassar una
va,
mica de cartes?
Va, anem a repassar unes quantes cartes. Recordem que avui estem el primer diumenge de mes de febrer, sí. La Candelera va ser el dijous,
sí.
Avui hauríem de tancar tema de felicitacions.
Pues que, a veure,
jo espero que sí, però...
Tu creus que encara hi havia gent amb sí. la decoració a casa?
Ah, no, home, però pensa que la carta que llegirem avui...
Perquè ho saps o no? Que, bueno, teòricament s'ha sí, sí. de desmuntar sí. per sí. la Candelera.
Sí, però algú ha fet, excepte el senyor Marcelí? Sí. Tu creus que algú ha no esperat el dia... Bueno, a veure, jo et vaig
si hi ha algú que ens estigui sí. escoltant, que ens escrigui, sisplau... Mm-hmm. que hagi aguantat fins aquesta setmana les decoracions nadalenques a casa.
Bueno, a veure, jo t'haig de confessar una cosa, també, eh?
Ai, ai.
Nosaltres, després de Reis, vam treure l'arbre,
sí.
vam treure el pessebre oficial.
Sí. Eh? Ah, que teniu l'oficial i l'extraoficial.
Hi ha dos. Hi ha l'oficial, que és el que van regalar els meus pares quan van anar a Nàpols, ja em van regalar un pessebre napolità maquíssim, i llavors hi ha el pessebre
clàssic,
parc diguem. Temàtic. Això mateix. Llavors hi ha el pessebre parc temàtic en què
off,
hi entra de tot.
Off,
això mateix.
Off-pessebre.
Vale. Off-pessebre. I allà s'hi barregen tota mena de ninos, hi entren cotxes de Lego, vull dir una cosa...
Sí.
Llavors, clar, sortosament les figures sacres ja es van retirar, vale?
Sí, sí.
Però aquesta setmana encara corre el pessebre per casa.
Jo he de dir que en el pessebre no oficial, efectivament, Spider-Man, i no ho he dit a l'atzar, és el caganer, perquè està, saps la posició que està de Spider-Man?
Sí.
Com ajagut.
És que indica...
Indica, doncs bé, quedava bé en la posició.
I no ens enganyem, les mans, diguem-ne, esteses, indica un cert esforç a l'hora de fer les seves necessitats per entorn.